A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de les Illes i de Raül.
Bon dia, estimats oients. Comencem el programa i estrenem mes de juny, un mes de molta activitat per Fort Vila.
Exacte, Rosa, comença l'estiu i les plantes ho noten. Aquest mes es comença a recollir l'anyada de cereals i ja va madurant la fruita primaverenca.
I si obrim el capítol del Consell d'Agrícoles, que ens proposa el nostre estimat Pere Nostre, que a principis de juny cany escogolar els alls. Així la cabassa tindrà més vigor i a final de mes ja es podrà a rebessar i deixar que eixuguin un parell de dies.
Els fruiters es poden tractar contra el corc, sobretot les pereres i les pomeres. A més, els arbres joves convindrà espargir-los una mica de sulfat de ferro o cendra prop de la soca perquè no hi pugin caragols que poden fer malbé als ulls tendres.
I recordeu que si fa dies calents i humits s'ha de tenir una mica d'atenció contra el mildiu i la cendrada. Cal recordar que la cendrada és un fong que es desenvolupa en la temperatura humida. El tractament de sofre en pols és un preventiu contra aquest fong.
I tancarem aquest consell del nostre particular pronòstic amb un refrany que ens recorda que el juny, l'estiu, no és lluny.
L'estiu no és lluny, però el que sí s'ha allunyat és que és arribar a un acord en la reforma de la política agrària comuna. I és que les institucions de la Unió Europea no es posen d'acord. Ara, a final de juny, es tornaran a reunir, però un dels principals obstacles són els ecoesquemes, una nova figura que contempla la PAC i que fa referència a les mesures de caràcter ambiental que s'han de posar en pràctica per part de l'activitat agrícola i ramadera.
Sí, ha aixecat una bona polseguera i per analitzar el bloqueig que ha viscut la negociació de la reforma de la PAC, han tornat a convidar un dels experts que més en sap i que s'ha convertit en un habitual del Camp a la Mà. Així, el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, ens explicarà com ha fet aquest retras en la negociació als nostres pagesos.
I de la PAC passam a la mà, però sense deixar de mirar a Brussel·les, perquè les aigües estan d'allò més remogudes. Ja ho deien la setmana passada, el malestar dels pescadors ha acabat aquest divendres amb una vaga. Han convidat el patró major del CUDI, en David Carci, perquè ens expliqui per què han decidit aturar com a protesta per la normativa europea que aplica una reducció en els dies en què les barques d'arrossegament poden sortir a pescar.
I no deixaran la mà perquè també han convidat en Joan Mercant. És el director general de Pesca que ens explicarà la norma actualitzada que regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears, una mesura que afecta sobretot la pesca de pops.
El Consell de Govern ha aprovat aquesta setmana un nou decret per tal de gestionar l'increment de les llicències per capturar pops en nansa per les embarcacions de pesca professional de la modalitat d'arts menors. També fixa mesures de conservació d'aquesta espècie, de participació i de control. De tot això ens parlarem amb en Joan Mercant d'aquí un minutet.
I acabarem terra endins perquè visitarem Terra Co, que ens contarà com es presenta la temporada d'estiu i les experiències que han posat en marxa.
Parlarem amb en Matías Adrové del tas de producte local, de les noves iniciatives de venda i de l'esperada nova normalitat que a poc arriba a les empreses del sector primari.
I abans d'entrar en matèria, però, ens toca saludar en Facundo Tenaglia, que avui comanda les vies del so i que també fa sonar aquest programa.
Així que, Joan, anem per feina i començant, com sempre, amb el repàs de les notícies que ens ha deixat aquesta setmana. Començam.
El nombre de finques menorquines que ha entrat al mercat la seva pròpia marca de formatge artesà ha crescut prop d'un 50% des del 2014, una estratègia de supervivència per a molts llocs que ja no poden viure de les remeses de llet.
Les marques de formatge artesà de Menorca no han parat de créixer. Si el 2014 n'hi havia 23, avui en són 34, fins a un 40% més. Només a Ciutadella s'han duplicat en aquest període.
Ara per ara són més les finques que fan la seva pròpia marca de formatge que aquelles que el duen els maduradors. La tendència s'ha invertit de dalt a baix. Escoltant Piedad López, gerent del Consell Regulador de Formatge de Maó.
És una tendència progressiva perquè, clar, amb el formatge en denominació d'origen s'aconsegueix un valor afegit i llavors els llocs el que intenten pues, és per almenys una part tenir el seu propi producte.
Un exemple és Son Civineta, a Ciutadella. És dels últims llocs en apuntar-se a una aventura que pot haver salvat l'explotació del tancament. Escoltam Manuel Briones, pagès de Son Civineta.
És impossible luchar con esto. Imagínate, el kilo de pienso está más caro que el litro de leche. Entonces, ¿cómo compensas? No se puede competir con eso. Haciendo queso, claro que ya es un poco más trabajoso, la verdad está dicha, pero los números como que ya se cuadran un poco mejor.
Amb 80 hectàrees cultivables, Sant Sivineta produeix entre 22 i 25 tones de formatge cada any. El gruix de la producció es ven a Madrid i Barcelona.
I anem fins a Eivissa perquè la cooperativa pagesa Ecofeixes ha organitzat un micromecenatge per recaptar doblers. Vol completar un projecte que inclou un nou punt de venda, una furgoneta elèctrica i feines per potenciar la marca i donar-li més visibilitat.
Nara Ponziano és una de les darreres incorporacions a Ecofeixes. Ara són 14 socis, és a dir, 14 finques, de les quals només dues tenen punt de venda. Ecofeixes l'integra gent molt jove, la meitat dels quals són dones, i tots ells tenen clar que es volen guanyar la vida fent feina al camp. Catalina Bonet és la presidenta d'Ecofeixes.
Hem vist la necessitat d'ampliar perquè volem viure del camp. Molts d'aquests joves han decidit que no volen fer una altra feina, que volen viure només del camp, i per mort d'això necessitem créixer i vendre més producte. Hem decidit fer una inversió bastant gran per poder fer front en aquests nous temps i en aquest repte que ens fa molta il·lusió.
Ecofeixes pretén fer una inversió de 150.000 euros. De moment, ja han comprat una furgoneta elèctrica per poder repartir, faran feines de màrqueting per donar més visibilitat a la marca, identificar totes les finques associades amb Ecofeixes, així com una nova pàgina web on poden comprar els seus productes. A més, obriran un nou punt de venda de vora la seu d'Ecofeixes.
Continuem a Eivissa perquè després d'un any de suspensió tornen les jornades gastronòmiques a Eivissa Sabors. Es tracta de la 14a edició d'aquesta iniciativa impulsada pel Consell d'Eivissa i la PIMEF, que pretén posar en valor i apropar els productes i les receptes de l'illa al públic en preu populars.
Un total de 21 restaurants s'han adherit enguany a la iniciativa que s'allargarà fins al 24 de juny. En ells es podran tastar ingredients com el pop, l'escaramel·lar, l'anyell i la patata roja, entre d'altres. El menú de 25 euros, beguda no inclosa. Com sempre, els productes de la terra i de temporada són els protagonistes. Sentim Moisés Machado, propietari del restaurant Cana Sofía.
Intentamos hacer un poco un menú de degustación en el que damos un poquito de rienda suelta a la creatividad y de forma de que a un precio muy razonable, que prácticamente es el precio de coste, para que la población ibicenca pueda ver por dónde va el tema de la gastronomía contemporánea de Ibiza del siglo XXI.
I el Consell d'Eivissa ha presentat el test que regularà les agrostades i el lloguer d'habitacions a cases pageses. D'aquesta manera, vol augmentar la competitivitat davant la crisi per la Covid i evitar l'abandonament del medi rural i el seu patrimoni.
En el cas de les agrostades, es permetrà el lloguer turístic d'habitacions amb un màxim de 6 places en 3 habitacions tot l'any, en requisit com, per exemple, que hi hagi cultius en 4 hectàrees contínues o en 10 de discontínues. En el cas d'habitacions a cases pageses, no podran ser llogades les situades en sòl rústic protegit. Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
A Eivissa, el Consell els hi permet llogar turísticament certes estances de les seues cases pageses o certes estances que existeixen a les seues explotacions agràries, i a canvi ells tindran que cultivar una determinada superfície o tindran que mantenir aquella finca, mantenir la casa pagesa i els elements etnològics. No? Per tant, aquest reglament té una doble vessant, una vessant de simplificació administrativa i una vessant d'incentiu econòmic.
Tant la regulació de les agrostades com el lloguer d'habitacions de cases pageses s'han aprovat al ple del Consell d'Eivissa. Amb les estades turístiques a fora vila, però en aquest cas a Menorca. L'Associació Empresaris d'Explotacions Agràries, Agrame, reclama poder destinar al lloguer turístic les finques en sòl rústic. Per això han presentat una al·legació al Pla Territorial Insular que es tramita al Consell de Menorca.
Defensen que els llocs han de poder acudir turistes per garantir una nova via d'ingressos que contribueixi al manteniment de les finques agràries en un moment de dificultat per al sector. Sostenen també que això ajudaria que les construccions es mantenguin en mans locals i es venguin a estrangers. Nuri Pons, és secretària d'Agrame.
Per seguir endavant amb aquestes finques i també pel seu manteniment. No totes les finques, a més, tenen unes dimensions, unes característiques per ser hotels rurals o agroturismes. Per tant, també hi ha unes finques que, per les seves característiques d'escasat, són com un tema intermig, no? Diguéssim, i aquestes finques, pues, en l'aprovació, si finalment es provés estès com estan els PTI, doncs pues, no es podrien llogar turísticament.
Canviant de qüestió, però seguim a Menorca, perquè la interrupció del sacrifici d'animals a l'escorxa de la Ciutadella ha suposat un cost de 15.000 euros de dobbers públics. I és que l'avaria de la caldera va obligar a traslladar tota la matança a les instal·lacions de Mahó, que durant uns dies va patir un increment exponencial de la seva activitat.
Per contribuir a sufragar part de les despeses derivades d'aquesta situació, el Consell ha pràcticament duplicat l'aportació que fa la cooperativa que gestiona l'escorxador. Dels 17.500 euros anuals que rep, s'ha modificat el pressupost perquè ingressi 32.500. La major part es destinen a fer front al tractament de subproductes animals no aptes pel consum humà.
El Consell defensa que, del contrari, els ramaders haurien demanat escorxadors de Mallorca o de la península, una alternativa molt més costosa. És el conseller insular d'Economia i Territori de Menorca, Josep Pastrana.
Atès que la labor que s'ha fet per part de la cooperativa ha resultat fonamental, ja que si no haguessin tingut aquest servei, l'escorxador de Mahó, haurien d'haver cercat alternatives més complexes, com era cercar altres excursiadors de Mallorca o de la península. Per aquest motiu es va acordar que mentre hi hagués aquesta avaria, nosaltres, com a Consell Insular, ens faríem càrrec de lo que serien les despeses de la gestió de residus.
Els pagesos de Sant Jordi tindran més aigua per regar els cultius. La Conselleria d'Agricultura iniciarà aviat les obres per traslladar l'aigua de la font de Sant Mir fins a la bassa d'aigua de tractada de Sant Guidet, per evitar talls en el subministrament.
L'any passat, amb el tancament de la planta hotelera de la depuradora de Palma, no generava aigua tractada suficientment per omplir la bassa de Sant Guidet, l'única font d'aigua de què disposen els pagesos de la comunitat de regants de Sant Jordi.
Això va generar racionadament i pèrdues en la reproducció. La Conselleria d'Agricultura invertirà ara 100.000 euros per construir una canonada per bombar aigua de Sullall a de Sant Mir, una font que, quan plou molt, genera excés d'aigua i inunda terres de cultiu. Mae de la Concha, la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
Per un lado, aumenta el caudal y por otro lado, la calidad del agua. Y además, impide que haya tantas inundaciones en la zona, sobre todo en la zona de esa Casa Blanca, y que estropea muchísimo la tierra de cultivo.
En l'aigua de la bassa reguen actualment 1.500 hectàrees de cultiu, principalment farratge i cereals. I amb aquesta notícia anam un momentet de publicitat i tot d'una tornam fent camí aquí, a Del Camp a la Mà.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Continuem el procés de vacunació contra la Covid-19. Entra a sitavacunacovid.ibsalut.es i comprova, amb el teu any de naixement, si ja et pots vacunar. Cada setmana s'ampliarà la sol·licitud a nous grups de població. I recorda que continua actiu el telèfon d'InfoVacunaCovid 971-211-999. Pla de vacunació de les Illes Balears Covid-19. Ara, també, a sitavacunacovid.ibsalut.es.
Ràdio. A Menorca, 88.6. A IB3 Ràdio, Del Camp a la Mà.
Abans ho dèiem, no hi ha acord. Les institucions de la Unió Europea no han arribat a un acord sobre la reforma de la política agrària comuna, que es coneix com la PAC, que ha de comprendre el període 2021-2027. El Parlament Europeu i els representants dels països no es posen d'acord amb alguns dels plantejaments.
Un dels principals obstacles són els ecoesquemes. Són una nova figura que incorpora la PAC en aquest període en el marc del nou Pacte Verd Europeu. En aquest punt fa referència a les mesures de caràcter ambiental que s'han de posar en pràctica per part de l'activitat agrícola i ramadera.
El bloqueig de la negociació de la reforma de la política agrària comuna inquieta el camp perquè es deixen oberts molts de fronts que determinen la inversió empresarial o cooperativa.
També creix el descontent entre els agricultors per les propostes ambientals que hi ha damunt la taula. Ja ho diu diuen els propis pagesos. Des de les institucions europees es volen reconvertir els agricultors professionals en jardiners d'Europa.
No sabem si seran jardiners o no, però qui en torna a convidar a passar pels micròfons del Camp Palomar és el director general d'Agricultura, en Fernando Fernández, que, com sempre, té la nostra cridada per explicar-nos tots els detalls, en aquest cas, de la manca d'acord de la PAC. Bon dia, Fernando, gràcies per ser aquí nosaltres un diumenge més.
Bon dia, gràcies.
Que ha fallat en les negociacions per tancar un acord sobre aquesta reforma de la PAC?
Bueno, yo creo que tenemos que saber que las negociaciones de la PAC son de las más complejas que hay en Europa. Es decir, pensemos que la PAC representa el 35% del presupuesto comunitario y además de las cuestiones productivas y económicas, hay cuestiones sociales y ambientales en juego que son muy importantes. Entonces, cualquier reforma de la PAC a lo largo de la historia es de las más complejas que hay. Dicho esto, lo que ha fallado es, bueno, pues una visión un poquito diferente entre las instituciones comunitarias. Por una parte, el Parlamento Europeo quería mayor ambición ambiental, más objetivos ambientales, y los representantes de los países, lo que es el Consejo de Ministros, pues pretendía que esa viabilidad económica pues prevaleciera sobre las cuestiones ambientales, o de otra manera dicho, pues que no hay sostenibilidad ambiental si no hay sostenibilidad económica. Nosotros nos situamos ahí junto al Ministerio de Agricultura, que evidentemente piensa que la sostenibilidad ambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad económica. Las posiciones eran diferentes y luego ha sucedido una tercera cosa importante, y es que la Comisión, que se supone que debe ser un árbitro entre el Parlamento y el Consejo, pues se ha posicionado de un lado. Y entonces, como se ha posicionado de un lado, no ha favorecido el acuerdo entre ambas partes.
Uh-huh. ¿Y qué implica que no haya acord para tancar la PAC que regirá la agricultura del año 2023 al 2027? ¿Es un fracaso, tot i que haya reglament que asegure la seva continuidad durante aquest 2021 y l'any que ve?
No, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Es decir, no ha habido acuerdo en este Consejo de mayo, pero todavía quedan consejos por delante y no es grave. Es decir, las negociaciones son complicadas y nosotros esperamos que en el próximo Consejo se llegue a un acuerdo. Esta mañana hemos tenido una reunión entre el Ministerio de Agricultura y todas las comunidades autónomas, o las personas que negociamos la PAC por cada comunidad autónoma. Se nos ha estado explicando con detalle la cuestión del acuerdo y en qué habían callado, y la verdad es que yo veo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo de una manera razonable en el próximo mes, en el próximo Consejo, que será a finales de junio.
Ara ho deies, les negociacions se reprendran aquest mes de juny, a finals, però mentre no hi hagi acord, a la pràctica se pot paralitzar res? Pot afectar en res ajudes, subvencions o altres tràmits que s'hagin de fer aquí en el Camp Balear?
Pues no, la verdad es que la PAC es una política tan pesada y tan troncal de la Unión Europea que funciona por sí misma con independencia de que hayan acuerdos o no. Es decir, lo único que sucede es que seguiremos aplicando la misma PAC que tenemos en este momento hasta que llegue a un acuerdo. Es decir, esto funciona casi como una prórroga de presupuestos. Es decir, si no llegamos a un acuerdo sobre la futura PAC, pues automáticamente se prorroga lo que ya existe. Por lo tanto, ningún payés, ningún agricultor, ningún ramader tienen que pensar que está en peligro sus ayudas, sus inversiones, porque la maquinaria de la PAC sigue funcionando y seguirá funcionando como hasta ahora, pues hasta que haya un acuerdo.
Mm-hmm. Tenim entès que hi ha un pla estratègic a escala estatal en què diferents territoris han pogut plantejar prioritats. Com han quedat les propostes de Balears en aquest pla? S'ha fet cas des de Madrid?
Sí, nosotros llevamos desde hace 2 años negociando, desde que nos incorporamos a la Consellería, negociando con el Ministerio para incorporar un tratamiento especial insular de las Islas Baleares. Ha habido mucha receptividad por parte del Ministerio, el ministro ha estado aquí en Baleares en 2 ocasiones, hemos creado una mesa de trabajo que lleva funcionando desde hace más de 1 año, y en esa mesa hemos ido viendo punto por punto para hacer un encaje balear específico dentro de ese plan estratégico balear. Es decir, vamos bien en las negociaciones, nosotros estamos muy satisfechos, hemos encontrado muy buena receptividad por parte del Ministerio y total entendimiento, y lo único que puedo decir es que, bueno, hay que ser prudente en este momento, estamos en un momento delicado, estamos finalizando las negociaciones y claro, estas cosas, hasta que no se tienen todo cerrado, conviene ser discretos y no anunciar cosas que evidentemente hay que terminar de atar.
Clar. Començar, dèiem, bé, els grans titulars també ho han dit, que aquest no acord ve causat per ecoesquemes, que no hi ha acord sobre aquestes noves maneres de fer una arquitectura verda de la política agrària comuna. En què consistirien aquests ecoesquemes? Perquè ho entenguem, que t'han dat molestat els pagesos i les unions de pagesos que han arribat a dir que els volen convertir en jardiners.
Bueno, yo creo que los países tienen que comprender, y ellos son los primeros que conservan el paisaje y el medio ambiente y los ecosistemas, que la sociedad cada vez es más sensible a estos temas. Y evidentemente la nueva PAC pues será más ambiental o más sostenible, más verde que la anterior. Pero realmente es una evolución que entra dentro del marco de la PAC. Los ecoesquemas son una especie de prácticas voluntarias que los agricultores pueden decidir hacer o no, y si las hacen recibirán un plus de dinero por hacerlas, y si no las hacen, pues se quedarán con su derecho de pago básico sin ese plus. Es decir, los ecoesquemas yo creo que ha sido una figura mal entendida por la ciudadanía y por los agricultores y ganaderos, porque yo siempre he dicho que es una buena oportunidad para hacer una transición adecuada de una agricultura hacia un modelo más sostenible, pero de forma voluntaria. Es decir, los ecoesquemas son obligatorios para los países, es decir, tenemos la obligación de contemplarlos, pero voluntarios para el agricultor. Los agricultores son voluntarios, tienen voluntad de decidir si los hacen o no. Si los hacen, reciben un plus de dinero, y si no los hacen, pues no reciben el plus de dinero.
I si haguessin de resumir breument els aspectes prioritaris de la nova PAC, aquests serien promoure explotacions rendibles i més sostenibles, més inversió en innovació i formació, un ús intensiu de les noves tecnologies, la creació de valor en la cadena alimentària i un impuls decisiu a la incorporació de joves i a la reducció de la bretxa de gènere en el sector agroalimentari. A Balears estan preparats per implantar tot això, o les nostres estructures basades majoritàriament en petites explotacions hauran de fer feina extra els propers anys?
Bueno, yo lo que percibo es, por una parte, un sector que está evidentemente cansado y que ha sido castigado durante mucho tiempo, pero también percibo un sector que tiene ganas de luchar y batallar para ser viable y sostenible a futuro. Es decir, yo en Baleares veo los dos casos, y la verdad es que prefiero en este momento agarrarme al sector que veo que tiene ganas de dar la batalla. Hoy estoy en Menorca, me he estado esta mañana reunido con Unión de Pallesos Menorca, una organización muy profesional de ramaderos de aquí, de Jet, sobre todo de Menorca, y yo he visto gente con ganas. Entonces, dicho esto, el Plan Estratégico Nacional tiene una ventaja sobre el anterior PAC, y es que nos permite adaptarnos mucho más a la realidad del territorio. Es decir, antes la PAC era una PAC que se decidía mucho desde Bruselas, con recetas hechas desde Bruselas, y precisamente la nueva PAC, el plan estratégico y lo que coloquemos como insularidad balear, nos permite adaptar mucho más esa PAC a la realidad territorial de las Islas Baleares. Por lo tanto, caminamos hacia una PAC mucho más pegada a la realidad de cada territorio, y donde cada territorio vamos a poder pensar mejor qué medidas y de qué manera podemos conseguir los objetivos que nos marcan, que son los que ustedes han planteado en la pregunta.
Exacte. Les organitzacions agràries critiquen la manca d'acord i les propostes ambientals, però no dubten en demanar un pacte que garanteixi la viabilitat de les explotacions agrícoles. Veu viable, no?, que aquest pacte es faci realitat?
Sí, a ver, las organizaciones agrarias y el sector en su conjunto está cansado de 3 años casi de negociaciones, y lógicamente todos esperamos ya un acuerdo lo antes posible para poder empezar a aplicar la nueva PAC. Entonces es lógico, y yo les entiendo perfectamente el cansancio que manifiestan. Yo creo que es perfectamente viable llegar a un acuerdo en antes de que llegue el verano. Creo que estamos en la buena senda y no tengo duda ninguna de que el ministerio, que es quien lidera las negociaciones en Bruselas, lo está haciendo de la mejor manera para llegar a ese acuerdo. Entonces, yo creo que tranquilidad, que yo creo que se va a llegar a ese acuerdo, que va a ser una buena PAC, una muy buena PAC para Baleares. La situación para Baleares va a cambiar muy sustancialmente con respecto a esta PAC, y nosotros realmente estamos contentos con el proceso de negociación. Hay dificultades, pero yo creo que vamos en el buen camino.
I de Fernando Fernández, director general d'Agricultura, mos quedam amb aquest missatge de tranquil·litat i amb aquest i d'optimisme de que serà una bona PAC per Balears. Moltes gràcies per tornar a estar amb nosaltres un diumenge més aquí a Del Camp a la Mà, i fins aviat.
Sí, perquè voldran que mos expliquis com van totes aquestes negociacions i han de començar a final de mes.
Exactamente, cuando quieran.
Venga, gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Del Camp a la Mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio. Som un pescador mallorquí.
Els pescadors de Balears han deixat aquesta setmana les xarxes i les barques amarrades a port. És la seva manera de protestar contra la normativa de la Unió Europea que regula l'activitat pesquera i que contempla una clara reducció dels dies de pesca.
Però el malestar del sector no només ha vingut motivat pel Pla de Gestió Multianual, el MAP, sinó també pel futur Pla de Control, que inclou mesures que, els pescadors consideren abusives per vigilar el sector en càmeres a bord.
Tot aquest malestar, que és a escala estatal, s'ha fet notar amb una aturada dels pescadors aquest divendres. Una de les claus per entendre aquesta protesta és que la normativa europea redueix els dies que poden sortir a pescar.
I és que els pescadors solien sortir unes 225 jornades anuals. Les primeres reduccions a les embarcacions d'arrossegament arribaren l'any passat, que passaren de 225 a 200 jornades. Aquest 2021 ja són 185 jornals els que poden sortir, però és que el pla, que estarà en vigor 5 anys, contempla una reducció de fins al 40%, és a dir, es poden quedar amb 160 jornals anuals.
El pla també contempla zones de veda on no es podrà pescar, a més de mesures tècniques que s'han d'aplicar a les embarcacions d'arrossegament.
Aquest tema es va tractar en el Parlament de les Illes Balears. La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Maia de la Concha, va assegurar que, tot i que les restriccions i reduccions relatives a la pesca depenen de la Unió Europea, el govern continua lluitant per la supervivència del sector.
Pero es un sector que a medio plazo, si siguen estas restricciones constantes, si se les van quitando esa cuota del 40% de aquí a 2025 que está programada, probablemente no puedan sobrevivir. Y eso es lo que estamos defendiendo desde la Consellería, desde la Dirección General, en conversación constante con el Ministerio y hablando también con ellos, reuniéndonos con ellos.
Per la seva banda, la diputada del Partit Popular, Virgínia Marí, va traslladar la decepció del sector pesquer i va assegurar que les reduccions decretades són una discriminació respecte a altres països i que la DOS hi va instar l'Estat a reconèixer les característiques pròpies de les illes en el moment d'aplicar els reglaments europeus.
El reglamento de la Unión Europea reduce un 40% anual los días de faena de arrastre. Según declaraciones de los propios pescadores, nos dan un número de días por embarcación para salir a faenar y con esta reducción es inviable el abastecimiento del pescable fresco. La media era de 200 días al año, pero si lo que nos dan son 140, la mayoría de barcas estarán paradas en plena temporada. El sector, la verdad, es que está bastante indignado con ustedes. Se sienten olvidados y abandonados. No se olvide, señora consellera, que usted cobra y está donde está también por el sector pesquero.
És un tema complex i polèmic i que volen tractar amb un dels seus protagonistes, un pescador. Tot i això, el sector de la pesca verteix que a la llarga afectarà el treballador del sector del mercat, peixateria, restauració i també a tots els que ens agrada menjar peix local.
I ja ho dèiem, per analitzar la situació del sector i conèixer més de prop el malestar que viuen, han convidat a passar pels micròfons del Camp Palamà en David Carci, que és el patró major del Port d'Alcúdia. Bon dia, David, com estàs?
Bon dia, què tal?
Si te pareix, començarem pel principi. Què vos ha duit a vosaltres, a tot el sector, a fer vaga aquest divendres?
Bueno, un sector que ja ha dit basta, perquè som una de les comunitats amb més vida, més restricció, més prohibició, més reserva de manera, i això ara ve imposat per la Unió Europea, i per és que ja està bé, amb un reglament de control abusiu, que mos criminalitza i una reducció de dies de sortir a la mà d'un 40% de les barques d'arrossegament, a part de del que afecta el reglament de control a les barques petites, també.
Precisament queda clar que un dels conflictes és la reducció dels dies de pesca, que poden acabar en 160. És que quina empresa pot suportar una reducció del 40% de la seva feina?
Bueno, això és inviable, inviable i insostenible, ja que és molt difícil tirar endavant amb el que ve i perquè mos posin menys dies sense saber bé si disposaran d'ajudes. A més, aquests barcos tenen una sèrie de gastos molt grossos i, si vulguis o no, pues, que te quedin, perquè no són 160 dies, hi haurà barcos que li quedaran 140 dies i és insostenible això, és inviable.
Clar, el malestar, ara ho deies, del sector general, i a més el MAP també protestau pel futur pla de control, que contempla mesures com, per exemple, dur càmeres i sistemes de control a bord. Quines altres mesures de control vos han indignat?
Bueno, les mesures de control sí, afecta tant a barques d'arrossegament com a barques d'artesanal. és un reglament abusiu del qual el sector està totalment en contra, ja que a ningú li agrada que el vigilin les 24 hores amb una càmera de vigilància, amb un geolocalitzador, allà on tot ho tenen d'haurà de marcar la posició, amb un diari digital a bordo que cada pic que arribes a port hagi de declarar totes les captures, pues això ha arribat un moment que dius, oh, no m'ha arribat. Se m'ho lleva la nostra llibertat, diguem.
Clar, perquè també gestionar tots aquests sistemes de control deu temps de feina que no es podeu dedicar a treure pell de la mà, suposam.
Efectivament.
I com vos heu organitzat i coordinat per fer aquesta vaga?
Bueno, això se va fer a través de la Federació Balear de Confraries i a través de la Federació Nacional. Totes les confraries de Balears han participat al 100% en la flota amarrada i, bueno... De moment, per això, ha tingut una acceptació molt bona.
Sí, i la realitat és que, bé, se veurà avui mateix que hi ha poc peix en els supermercats i en els mercats que no ofereixen, i la realitat és que se tracta d'una normativa que afecta les embarcacions d'arrossegament, que justament són l'espina vertebral del sector pesquer balear. Són 33 barques les que englobau el 60% de la producció, però també afecta les barques d'art menor. En què afecta a les barques més petites i tradicionals?
Bueno, les barques més petites també... Bueno, jo te diré, en realitat ha acceptat i que han demostrat amb aquesta predecessió que el nostre producte és de primera necessitat, tant com les barques d'art menors com les barques d'arrossegament, que al consumidor li arriba un quilòmetre zero. I hem aconseguit que s'adonin compte que al final se'ns necessita com a sector primari, que som, i que el nostre producte alimenta moltes famílies de Balears. A part d'això, tenint en compte que moltes famílies viuen d'aquest sector pesquer professional, és a dir, pescadors, peixaters, organització de productors, funcionaris, i al final tots ens necessitem. I, clar, l'afectació és bastant grossa.
Una de les crítiques és que la normativa de Brussel·les no té gens en compte la realitat balear i que aplica criteris més pensats per grans flotes de l'Atlàntic. Sentiu que pagueu justos per pecadors amb aquesta nova normativa?
Pues sí, perquè la reducció d'esforç durant aquests 10 o 15 anys ja està molt important, que l'equip de Balears i me fiquen tot el mateix any, i no tots som iguals, és a dir, la peculiaritat que té la DJ Balear pues és que són pocs, que hi ha hagut una reducció, ja he dit, d'una certa de barques d'arrossegament, que n'hi havia 74, ara n'hi ha 3, i d'un centenar de barques d'art menors, les quals no han tingut en compte. Llavors, les altres comunitats autònomes, que les altres comunitats autònomes, segons quins ports, és més gros que la nostra comunitat. I per això també...
Clar, és evident que no se pot comparar la flota de les Balears amb la de qualsevol port atlàntic de l'estat i també amb altres ports de la Mediterrània. És evident que si el sector passa malament aquí a Balears li passant més, i així ens ho va contar diumenge passat el president de la Federació Balears de Confraria de Pescadors, en Domingo Bonnin, aquí segurament coneixer bé. Podries resumir als nostres oients què és allò que vos ha dut a patir aquest malestar que ja està generalitzat?
Bueno, pues un poc tot, en el final. Hem de pensar que és un sector que no s'ha aturat gens en temps de Covid, que no han tingut ajudes directes, que en el final, degut a la pressió que reben constantment sobre el sector pesquer professional, és a dir, prohibició, restricció, bueno, un poc tot, és a dir, inspecció, és un poc tot, en el final.
Creus que podria ser la primera de moltes altres protestes dels pescadors fins que vos escoltin?
Segurament no serà la darrera, perquè ara mateix el sector està tots junts i anem a lluitar per la mateixa causa. I esperem que se mos escolti, esperem que els nostres mos defensin i que tinguin en compte el sector pesquer de Balears, que, bueno, que té una peculiaritat bastant diferent de les altres comunitats.
I doncs, David Carci, moltíssimes gràcies i per passar pels micròfons del Camp Palomà i molta sort i amb aquestes reivindicacions que entenem que són més que justes.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Estarem en contacte i per si feis més mobilitzacions o protestes, voldran que tornis a passar per aquí.
Esperen que me'l facin cas i ja ho veurem. Vinga, gràcies.
Gràcies a tu. I ara anirem un momentet a publicitat i tot d'una tornem.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Són les dues.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltes del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Alerta, pescadors, que en els peixos de plata hi ha molts peixos traïdors amb la mateixa escata, si diuen que nedar.
La norma que regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears s'ha actualitzat. El Consell de Govern ha aprovat aquesta setmana un nou decret per tal de gestionar l'increment de les llicències per capturar pops en nansa per a les embarcacions de pesca professional de la modalitat d'arts menors. També fixa les mesures de conservació del recurs, de participació i de control.
Amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat del recurs i l'activitat de la pesca de pops, s'estableix un període de veda de 60 dies any per al pop a totes les zones de fondària inferior a 50 metres. També es fixa una talla mínima i es modifiquen els horts majors aptes per a la captura d'aquesta espècie.
Al mateix temps, aquest decret estableix un descans setmanal obligatori de 41 hores per a totes les activitats de marisqueig professional. Durant aquest període, que és de les 22 hores de divendres fins a les 3 del migdia de diumenge, tot l'ormeig, i en particular les nanses per pops, s'han de treure de la mà i han de romandre a terra o a bord de les embarcacions.
El decret també preveu la creació d'un comitè de seguiment del pop, però per explicar-nos amb molt més detall aquest decret per regular el marisqueig en comitat de passar per del Camp a la Mà, a Joan Marcant, que és director general de Pesca i Medi Marí. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Gràcies per trobar un momentet i explicar-nos tot aquest detall que ha fet en les captures d'esports. Si t'aparell, començarem. El primer de tot, ens podries explicar a què respon aquesta nova regulació del marisqueig i la pesca de pop?
Bé, la pesca de pop, aquí no era una pesca tradicional, com no sé, s'agafava qualque pop, però no se pescava objectivament el pop. I ara això, pareix que sí, pareix que hi ha bastant de pops, també d'un preu bastant raonable i fa que la pesca sigui pues, rentable. De mateix temps, mos ajuda a diversificar un poc els esforços de pesca, és a dir, és que està pescant pop o no està pescant una altra cosa, en fi... Trobem que l'auge d'aquesta necessitat de vendre pops i de comprar pops i tal, pues, havien de fer aplicar el d'or en el decret de marisqueig on no està contemplat. I bueno, això és el que han fet. Regular a través del decret de marisqueig, regular la pesca d'espop i, bàsicament, també... Bueno, així com se pescava antes, per pescar pot s'havia de demanar una autorització i llavors la barca que volia pescar pot havia de demanar l'autorització, això tant d'un dies. Després, per tornar a pescar un altre ormeig, havia de tornar a autoritzar l'altre ormeig. Era un poc complicat en el temps, i tot el que ens interessa és que això sigui una pesca que actuï igual que els hermanos. Jo vull pesc de xerxa i demà pesc de palangró, saps? I passat demà pescaré de pop. Vull dir, no vull demanar cada vegada que vull pescar de pop, però que sigui més fàcil canviar d'ormeig. A dins els hermanos seran sempre, no? Mm-hmm.
Clar, clar. I amb aquest nou decret se fixa per primera vegada una veda, no, Ibera?
Sí, bueno. La veda, trobam que és molt necessari per respetar, bàsicament, les temporades de cria. Què passa? Que aquestes temporades de cria no són exactament iguals per tot. i han deixat un poquet obert, que sí, que si tenen 60 dies, però a Ventura podran jugar un poquet a la Virona, més en el nord o més en el sud, podran canviar un poquet en aquest sentit. Deixat idea.
Perquè, clar, també se fixa una talla mínima, no és així?
Sí. S'ha fet una talla mínima d'un quilo, que és molt comú aquesta talla mínima a tot el Mediterrani i inclús a l'Atlàntic. Vull dir, fa molta via créixer, molta per molta. Vull dir, en un any és capaç de triplicar espès, o més. Fa molta via créixer i trobam que, ja que agafem poc, pues, l'hem d'agafar un poc més grossets, els petits, pues, que cresquin, que feien la seva feina, no?
Clar, clar. I aquest descans setmanal obligatori que parlàvem en el començament, a què respon?
Bueno, els tenen un descans setmanal ja fixat, amb aigües interiors de 30 hores i amb aigües exteriors de 41 hores. Entonces, ja quan fem una nova gestió de la pesca, com és en aquest cas del pop, pues ja intentem igualar un poquet els horaris d'aigües interiors i d'aigües exteriors, i de cada setmanal pues, sempre serà bo pel pop, serà bo pel pescador també, i en fi, i a més igualarem un poquet les normatives estatals i autonòmiques.
També se modifiquen els horts majors actes per la captura d'aquesta espècie. Quines són? En què consisteixen aquestes modificacions?
Bueno, les modificacions bàsiques, la més important, Ventura, és que eliminem els cadufos. Els cadufos són una espècie de cocivals, que se fa com un palangre de cocivals, i es pop s'hi amaga de dins. I això s'ha utilitzat molt, inclús encara me penso que per qualque posto per Galícia, per allò per primer encara s'emplea, però resulta que és massa selectiu en les femelles, quasi tot el que pesca són femelles. Llavors estan desequilibrant d'una manera no massa interessant el pop, la seva manera d'actuar i tal. I a través de les nances és molt més variat. Hi ha mascles i femelles al 50%. Creiem que és una manera, ja que començàvem a pescar, anem a fer-ho bé. Vull dir, això és idea.
Vos recordant que conversàvem amb en Joan Mercant, que és director general de Pesca i Medi Marí del govern. Joan, el decret també preveu la creació d'un comitè de seguiment del pop. Què mos pots avançar? Què conformarà aquest comitè i quina serà la seva missió?
Bueno, aquest comitè estirà compost bàsicament pels pescadors, però també hi haurà l'administració i també hi haurà una part científica. Què aconseguim amb això? Bueno, tenim una experiència molt positiva, per exemple, en la pesca de jonquilla. Fem hi ha un pla de gestió de la pesca de jonquilla on hi ha aquestes potes, pescadors, administració, ciència, i ells mateixos decideixen com regular, si és necessari o no regular els dies de pesca, la quantitat de quilos que se poden pescar, això, i ho fan dins un marc, de l'ego, però ells van jugant un poquet així, i clar, és una... No hi ha mai cap problema, perquè és una decisió seva. Ells diuen, per exemple, mentre estic agafant massa poc jonquilla, he de no me llevar un dia per setmana, per exemple, i menys això millora. O, a més de pescar en 20, pescar amb 15 quilos. Ells mateixos juguen un poc d'així. A dins un marc, vull dir, tampoc no poden fer el que vulguin, però a dins aquest marc sí que et poden jugar molt i s'adapten en el mercat, i s'adapten en el mal temps, i s'adapten un poc... I clar, són els qui més ho saben, són els que s'han de muntar cada dia. I en el joc que ja ha funcionat molt bé, i estem segurs que aquí també, en el pop, també funcionarà la mar també. I, a més, si és estendre-ho a altres pesques, no? Aquesta manera d'actuar.
En el principi també, Mosó, és que el decret també simplifica els requisits necessaris per obtenir les llicències de marisquers. Què ha canviat en aquest punt?
Bueno, el que ha canviat és que l'entrant a dins a pot quedar menors. Eh? És a dir, a dins pot quedar menors, una barca pot tenir distints ormotjos, palangró, xarxó, en fi, diferents ormotjos, nanses, per exemple, això, bueno, se nanses per una part. I el mariscots no hi quedava aquí de dins, estava a part per mariscots. Llavors el ficam aquí de dins perquè sigui bo de fer, es canviar, o sigui, no va demanar permís per canviar de nanses de pop a xarxa de peix, en fi, que sigui molt àgil això, que ho faig el propi pescador al moment que trobi que ho ha de fer.
Claro.
I Joan, aquest decret també recull els requeriments de la Unió Europea pel que fa a la pesca de jonquilla per aquesta temporada. Quines són aquestes modificacions? Què ha canviat?
Sí, bueno, bàsicament de tirada estan no malvits, però sí hi havia moltes dubtes a Europa perquè no sabien exactament que feien i quin mal feien i si no era més o menys selectiu i tal. Bueno, arrel d'uns estudis fets nostres, molts l'han acceptat, ara poden pescar John Quiro en autoritat per irregular, per ser autoritat europea, però clar, això acabava i nosaltres teníem el compromís de presentar aquestes regulacions que ja volien exigir a Europa, que són bàsicament de cupo i de màxim de cupo, una assegura molt que la pesca és selectiva, que la pesca és llonguilla, no la pesca qualsevol cosa que es troba, en fi, un poquet d'evitar pescar per damunt Posidònia, també. Un poquet una sèrie de coses d'aquestes que molts exigeixen a Europa, i nosaltres ja ho hem incluït aquí, us hem aprofitat el decret de Mariscots per entrar-hi aquesta modificació de dades de tirada que molts exigeixen a Europa i que troben que està bé, eh? És a dir, pràcticament ja complien tot això que molts exigeixen, el que passa que ells no estaven segurs que ho féssim. Nosaltres el que hem fet és demostrar que sí, estàvem pescant bé, estàvem seguint selectius, estàvem seguint molt cuidadosos en el pescar damunt Posidònia i damunt altres coses d'aquestes, i això ho han pogut demostrar, mos ha costat bastant, però ho han demostrat, i mos ho ha set Europa. L'únic que mos exigeix que ho poden damunt la normativa, que no sigui només de paraula. En fi, això és tot. No hi ha més secret.
I de Joan Marquant, director general de Pesca i Medi Marí del Govern de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per acostar-nos totes aquestes novetats pel que fa a la pesca de pops i de marisquets, i segur que te tornarem a cridar un altre dia, un altre diumenge, perquè mos posis el dia de tot allò que passa a la mà i en el sector de la pesca.
Estic absolutament a la vostra disposició per explicar aquestes coses, perquè més explicaró que no quedi mal entesos i que no... Vull dir, això és bastant, absolutament transparent, i vull que tothom sàpiga com se fan les coses i com actuem pel que fas a pesca.
I per això estem. Tindràs la finestra del Camp a la mà i els nostres micros ben oberts.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la pròxima. Adéu.
Fins a la pròxima. Adéu.
Adéu, bon diumenge.
Del Camp a la Mà.
La terra sencer.
I de la mà anem cap a terra endins. Concretament, visitarem Terracó, una empresa mallorquina dedicada al cultiu de fruites, verdures, hortalisses i herbes aromàtiques, formada per 5 socis, que fan feina a més de 305 hectàrees a la zona de Manacor, Petra, Felanitx i Porreres.
És una de les empreses productores de fruita i verdura més important de Balears, però ha ampliat el seu paper estratègic en el mercat. Així ha creat un conjunt d'activitats complementàries que permet al consumidor conèixer de més a prop els productes que arriben a la seva taula. És el que coneixem com a Terra Gust.
Amb Terra Gust ofereixen visites a les plantacions i menús degustació dels seus productes. I ara que la nova normalitat arriba a poc, volen saber com s'ha reactivat aquesta activitat i totes les altres que tenen en marxa.
També us volem explicar que Terra Gust utilitza un sistema de producció integrada que permet mantenir una producció dedicada al comerç, però sense perdre de vista el respecte pel medi ambient. És una tècnica productiva que està entre l'ecològica i la tradicional.
I a més, també han reduït la quantitat de plàstics que utilitzen a fora vila.
Com que ens interessa conèixer tot el món que envolta Terracó, ja saludam en Matías Adrové, que és un dels socis de Terracó. Bon dia, Matías.
Bon dia, com estem?
Amb el bon temps i amb les bones dades sanitàries heu posat en marxa moltes iniciatives que la pandèmia havia obligat a aturar. Si t'apareix bé, conta'ns com s'ha reprès i com ho heu fet per venir a fer un tast de producte local amb mi de fora vila.
Sí, bueno, des del mes de maig, quan la situació va començar a recuperar-se a poc a poc, han començat a fer els dinars a Terra Gust, en grup reduït i, com sempre, a l'aire lliure, perquè tot això sempre ho feim al mig del cementer. I fins ara només fèiem les voltes, tu, i el menú, però ja de fa una setmana ja han començat a fer les degustacions, no? A fer estats, ja n'hem fet un de tomàtica, ara en farem un de fruita, i anem, això, vull dir, se pot veure a la pàgina web, perquè això anem fent un poquet segons la producció, així com bé, perquè també estem un poc pendent dels temps, i ara en guany s'ha retrasat un poquet tot damunt un any normal, no? I això ho anem actualitzant així com ho anem fent.
I Matías, tenim entès que no és l'únic projecte que heu tornat a posar en marxa, perquè també podem adoptar un arbre o venir a coir nosaltres mateixos la nostra fruita i hortalissa. Com vareu pensar en aquestes possibilitats i com respon el públic a totes aquestes propostes que feis?
Sí, per Nadal varen començar a posar en marxa el projecte d'Autonabre, perquè varen pensar, bueno, varen pensar realment el consumidor mateix en les visites que mos va alentar a fer aquestes coses, no? I varen pensar que podria ser un bon regal de Nadal, tant per particulars com per empreses. I a més, quan és una opció local i sostenible, la veritat és que va tenir molt bona acceptació, no? Bàsicament podríem dir que el padrino o la madrina de Sabre paga una quota anual de manteniment de Sabre i a canvi rep la fruita d'aquell arbre. Bueno, nosaltres recomanem que part de Sabre, d'aquell arbre en si, de més d'altres arbres, perquè si no s'acumula tota la producció en 15 dies, no?
Clar, llavors tota la mà de fer confitures.
Correcte. I així pot tenir, durant tota la temporada, pots anar tenint fruita de diferents tipologies d'arbre, i considerant que això pues, és el més convenient, no? I després li anem passant informació de tot el que anem fent a Sabre, de l'evolució de Sabre, de com va evolucionant Sabre. A part d'això, després tenen un descompte a la nostra tenda online i tota una sèrie d'edicions que mos comprometen el producte local.
I ara que xerres de tenda, després de mesos d'aturada, aquesta setmana heu tornat a obrir la tenda física a la finca de Sant Pere Andreu, és així?
Sí, justament avui començam, avui és el primer dia que obrim. Ara ho farem un pit per setmana, després potser ho farem a dos, ara ho farem el dijous, ara anirem veient un poquet damunt sobre la marxa, veurem com va. Mos van aturar perquè tots hi vam, per mort de que se fa nit de fora vila, i bueno, tampoc no hi ha tanta... En l'estiu tenim molta tipologia de produccions, i ven en tenim menys, i varen decidir tancar si ven, no? I avui, per cert, està obert de les 5 a les 8, i allà vam partir de poder comprar la fruita i la verdura que tenim, és una finca de fruiters, i si volen podran anar a recollir la fruita que està a punt de madur per dur-se en ells, vull dir, ja podran coixer la seva pròpia fruita si els interessa, no?
Fantàstic, i bé, amb una ullada a la vostra web, la veritat és que els projectes no aturen, i també hem vist que seguiu visitant escoles amb el projecte de la Terra al Cor i amb el Cor a la Terra. Què ens mos podeu explicar de què projectes les escoles? Com funciona i com responen els alumnes?
Aquesta iniciativa el que vol fer és acostar els campers més petits. Més d'una vegada ens han trobat amb nens que venen sots els pares a fer l'experiència i de bous amb uns ulls perquè descobreixen que la fruita ve d'un arbre o la tomata i la tomatia. Vull dir, estaven avançats d'anar a la tenda al supermercat i veure l'olor d'allà, no? I això ens va donar... van dir que hem de fer algo, i la veritat és que van començar aquest projecte, també ha estat un any complicat pel tema del Covid, però la veritat és que hi ha escoles pues, que s'han interessat molt, i la veritat és molt bona acceptació, vull dir, molt bona acceptació.
I si mos fixam més en la feina a fora vila, en començar l'entrevista en dir que la vostra és agricultura integrada. Vosaltres cultivau més de 300 hectàrees en el llevant mallorquí. Quines pràctiques respectuoses amb el medi ambient heu incorporat?
Bueno, recordo que fem servir el sistema de producció integrada. Vull dir, això vol dir que fem tota la bondat de l'agricultura ecològica però en volum industrial, no? Vull dir, en el tema, sobretot en el tema de tractament i tot això, pues, empleem els productes molt respectuosos en el entorn. I és un poquet el tema aquest, el impàs entre l'agricultura convencional i l'ecològica, no? A part de que tenim una petita part ja en producció ecològica, totes altres estan en producció integrada, que és el pas anterior a anar cap a l'agricultura ecològica.
Clar, i Terra Cor és una de les empreses que és capaç de subministrar fruita i verdura local a les grans superfícies. A del Camp Palomar estan convençuts que el producte local està de moda. Vosaltres heu notat més facilitats que abans per entrar en aquest mercat o per seguir creixent a les grans superfícies, o és igual de complicat com ho era abans?
És complicat entrar a les grans superfícies perquè per exemple no volen rompre la seva logística, el seu sistema de funcionament, tenen una burocràcia interna molt, molt estricta i això les surt un poquet de la seva línia de feina, no? Tot i així, fem feina en grans superfícies, si per centro, al mar, tot això. I és que ha apostat realment un guany que sí que ha fet un canvi gros, sí que ha estat el líder, que estem a tots els supermercats, i la veritat és que ha fet perquè clar, era una política totalment nova en la seva empresa, i també mos té, que això sí que és una cosa interessant, mos té identificat com a Terracol. Que això és una cosa que en les altres empreses, en les altres grans superfícies, mos queixem un poquet perquè a lo millor hi fem feina, però ningú sap que és producte nostre, no? I això crec que el futur ha d'anar un poquet per identificar de quin productor és i de bones. Mm-hmm. Això crec que és molt important.
Som a les portes de l'estiu i se suposa que aviat serà hora de cuir. L'any passat la pandèmia va fer que no poguessin arribar molt de temporers estrangers a fer feina fora vila. Com està la cosa enguany? Vendran? Quan arribaran?
No, enguany s'han retrasat, però la veritat és que sí s'han pogut dur. Nosaltres fem feina en colombians, que estan contratats amb origen, venen, fan la temporada i se'n tornen. I la veritat és que enguany s'ha retrasat, els primers s'han retrasat, però sí s'han pogut viatjar, en aquest cas. Vull dir, enguany bé, en aquest sentit.
I no hi ha hagut problemes per trobar mà d'obra per venir a replegar tot allò bo que fa la terra?
No, en un principi no. Ja dic, se van retrasar els primers, però per lo demés tot ha anat bé.
I una darrera cosa, perquè m'ho ha cridat atenció a fer que tu siguis l'especialista en flors comestibles de Terracó. Quin producte t'oferiu en aquesta categoria i quina sortida tenen?
Bueno, això realment són productes que se'n van ja per estenal de restauració i hostaleria, no? El 90% d'aquests productes, no? I com a anècdotes tenim la flor de gerbassó, pensament, roses, begònies, un tema així de flors. Després també tenim tot el tema de plantes aromàtiques per condimentar, ufa pallera, cebollino, herba sana, menta, tot aquest tema de productes, no? Que, dic, el major consumidor és la restauració i l'hostaleria.
Vos recordant que xerram amb en Matías Adrové, un dels socis de Terracó. Matías, moltes gràcies per acostar-te del Camp Alemà i explica'm-nos aquest ventall d'experiències que oferiu a Terracó i a Terragust.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la pròxima.
Adéu.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Que vol que vos digui que això és meu. Me digueu que això no som el cel.
I avui ja ho sentiu, estrenam nova cançó per la nostra agenda. Amb això és Mel d'OR, obrim la nostra particular secció d'agenda i ho fem amb una experiència d'allò més aromàtica.
Sí, Joan, perquè el Parc de les Olors de Buja ens proposa una experiència de tints naturals i aromes d'unars. La cita és a l'Hort de Son Serra i el taller serà el 12 i 13 de juny. Per fer les reserves, cal escriure un correu a buja@parcdelesolors.com o telefona al 649 59 22 52.
I allà acabam el temps i amb aquesta proposta tan aromàtica arribam al punt i final del nostre programa d'avui.
Tornarem diumenge que ve fent més camí del Camp a la Mà. Salut!
Adéu.
Fins a perdre la noció de ser.